L'art d'educar, amb Isabel Gaià, Rosa Gairal i Dolors Sallés.
Un programa mensual en el que trobareu reflexions, orientacions i opinions diverses sobre temes d'educació.
No us el perdeu!
Bon dia i benvinguts en aquest programa. Esperem que els Reis hagin estat ben generosos i hàgiu passat unes bones festes. Avui parlarem sobre la frustració dels infants al moment d'educar, fent-nos un seguit de preguntes que intentarem aclarir en aquest programa.
Educar implica frustrar? Cal saber dir no quan eduquem? Què passa quan no es diu mai no? És necessària la frustració per poder créixer i ser més forts emocionalment i també ser més lliures? És millor no tenir mai un no per no frustrar els infants? D'aquestes preguntes i d'altres que aniran sorgint en parlarem avui amb els nostres convidats. Abans, però, com sempre, la Isabel ens donarà unes pautes per encetar el tema.
La paraula frustració va sempre acompanyada d'un sentiment, quan parlem de frustració, doncs negatiu, un sentiment de tristesa o d'impotència. Impotència perquè frustrar és que no hem pogut no aconseguir alguna cosa que volíem, o que volíem o que no ens han donat o que volíem aconseguir nosaltres. Per tant, per una part, impotència, no hem aconseguit. I per una altra també tristesa, que és sovint quan és en temps ja passat. Allò que ens hagués agradat haver aconseguit o fet, no ho hem aconseguit. Possiblement aquests sentiments que experimentem i que tots no? quotidianament, molt sovint, doncs sigui una de les causes per les quals frustrar un infant ha passat quasi a ser sinònim de sever, d'inflexible, de despòtic o de massa rigorós. Com és normal, no ens agrada que els infants, els fills, alumnes, es sentin tristos o impotents. Temem que es valorin poc, o ells mateixos, que es valorin ells mateixos, o que siguin infeliços. Tampoc volem que passin per les dificultats o les frustracions que nosaltres vam haver de patir. Avui debatrem sobre aquest tema, però com a introducció vam pensar que podíem fer un exercici d'imaginació i ens introduirem en una situació quotidiana. Per exemple, és l'hora de dinar i el pare o la mare està posant la taula, el nen o la nena que està molt feliç jugant no vol ajudar a posar la taula, se li insisteix perquè ho faci i no en fa cas. Si li raona el perquè ho ha de fer, continua sense fer cas. Insisteix, plora, agafa una rebequeria i, de fet, per què agafa tot això? Perquè és veritat, l'estem frustrant en el seu desig de jugar. Ell vol jugar. I l'infant en sent impotent, està trist i enfadat. Ens sap greu i finalment ho deixem estar. Posem la taula nosaltres, ja ho farà demà, o quan sigui més gran, o ja tindrà temps perquè la vida el frustri. Realment, és veritat, si l'obliguem a posar la taula el frustrem, però alhora estem fent fracassar moltes possibilitats perquè el nen sigui en un futur un adult capaç de superar dificultats i frustracions. Si aquestes situacions es van repetint, l'infant anirà adquirint el sentiment i el convenciment que les coses s'aconsegueixen o es poden evitar només rebutjant-les, reclamant-les o protestant. Pensem que els nens, sobretot quan més petits més, no pensen ni raonen. Ells senten, experimenten, però van experimentant això, que ells s'ho proposen i sense més esforç que protestar ho aconsegueixen. Però a la vegada que el nen acareix aquest sentiment, penseu que ell no aprèn a controlar-se i que no fa cap esforç, per exemple, d'imaginació per pensar, a veure, si no puc, ara que no em deixen, què puc? Per exemple, què puc dir? Que posaré la taula però després que em deixin jugar a tal hora o a tal altra, o preguntaré i demanaré permís? Ell ja no pensa altres possibilitats, ja no imagina, no? Ja no pensa ni es planteja altra cosa que la rabieta i aconseguir-ho. Tampoc no aprèn a esperar, perquè tots sabem que quan volem una cosa, a part de l'esforç, hem d'esperar aconseguir-lo. Ell no aprèn, no ho sent. I en aquesta època ja li podem raonar quan som petits. Si no ho sent, no ho fa, ell no serà després capaç, no? Per tant, ell aquest nen, a més d'això, hi ha una altra cosa que també és molt important, que a poc ell s'anirà situant, nosaltres no ens sembla, però es va situant ell mateix al marge del grup familiar, no? Perquè en aquest cas concret els altres els serveixen amb ell, ell està al centre o està al marge, en aquest cas concret li cuina, li pari la taula, li serveixen tot, i ell va pensant, no experimenta aquesta necessitat de fer conjuntament amb els altres. No és que pensi, és que no l'experimenta. No té per què fer res conjuntament. Llavors està gestant una persona o individualista o indiferent. I tampoc li donem l'oportunitat que després de superar la frustració o de fer un esforç per fer el que se li demana, pues no li donem l'oportunitat de que senti una satisfacció perquè al final ho ha aconseguit, ha sigut capaç de controlar-se, els pares estan contents, és valorat per tothom i saben que poden comptar amb ell. A més, aquestes situacions diàries creen irritabilitat, creen inseguretat. L'infant sap que l'han renyat, ho ha sentit, ha sentit a les paraules i amb els crits o amb el to de la veu que no estan content d'ell, que no ha fet el que s'esperava d'ell. I sent confusament que els seus pares tampoc han estat a l'altura. Ell sent que els pares tampoc l'han ajudat a superar tot això. Per créixer els infants els cal sentir que van introduint-s'hi per mèrits propis al nucli familiar, però necessiten ajut. Això no hi ha cap nen ni infant que sigui capaç de fer-ho per si sol. El controlar-se i l'esforçar-se, això no ho sabem fer, no som capaços de fer-ho. Per tant, en cas contrari, si li diem sempre que sí, no li diem mai que no, i no el frustrem, el deixarem enfrontar-se a la vida sense unes eines imprescindibles que, malgrat totes les frustracions diàries que sempre sentim, quan siguin adults, els permetran fer, construir, col·laborar, conviure i ser feliços. Dins dels marges, evidentment, que es deixi la realitat, no, perquè la felicitat és una cosa sempre molt relativa. No es pot educar sense frustrar. Ara, no és només l'única cosa, no? Però no es pot educar sense frustrar.
Doncs bé, després d'aquesta introducció de l'Isabel, que podríem dir doncs, que pot semblar doncs, una mica teòrica, volem saber l'opinió de dues persones que tenen fills i que, per tant, doncs, ho han pogut viure a la pròpia pell. Tot això de què vol dir educar, si frustrar, si no frustrar. Tenim a la Betina, que té dues noies, oi? Sí. I tenim el Josep Maria Llorenç. I ells, com a pares, doncs, ens diran una mica la seva experiència. Vosaltres, en principi, què enteneu per frustrar?
Bueno, jo per frustrar... respecte als fills, entenc que els nens no poden, o sigui, no es poden acostumar a sempre tindre el que volen quan ho volen, al moment que ho volen i a canvi de res. Vull dir, els nens, jo crec que educar o formar part també d'ensenyar-los que, bueno, que en aquesta vida no tot és jo vull i jo ho tinc, sinó que les coses a cada moment i al seu temps, i que quan toca fer una cosa s'ha de fer, i si no ens agrada, no ens agrada, però s'ha de fer, i ja està. I a cada edat crec que s'ha de fer d'una manera diferent. Quan són petits, de vegades n'hi ha prou, amb una cosa es fa perquè vull jo i s'ha acabat, perquè no tenen, crec jo, ni la capacitat per entendre el raonament que tu li puguis fer, ni la necessitat. I quan són més grans, doncs ja dona pas ja doncs, a un intercanvi d'opinions i de fer pactes o d'intentar-ho d'una altra manera, però a cada pas o a cada edat, doncs, al seu nivell.
Sí, que la frustració creus que és necessària. En aquest cas.
Sí, absolutament, sí, esclar.
I tu, Josep Maria?
Jo també sóc una mica del pare de la Betina. El pare és que això de frustració no m'acaba de fer el pes a mi, la paraula frustració, no? No m'acaba de... Penso el mateix que ella, però sobretot penso que a diferents edats, no? O sigui, no perquè amb un xiquet petit o d'una edat, diríem, no tan avançada, el fet de dir-li no li sigui una frustració. No té per què ser una frustració, això. Perquè jo entenc una frustració com el fet de voler aconseguir alguna acció o alguna cosa que en un moment determinat no l'aconseguim, no? I com molt bé ha dit la Betina, hi ha un període d'edat que suposo que com tots els animals i nosaltres que som racionals més, no racionalitzem, no? Per tant, la frustració aquí, des del meu punt de vista, no hi entra, no? Seria quan està una mica més avançada l'edat que el fet de negar alguna cosa o alguna acció que vulgui emprendre el nen o nena, que entre cometes se frustri, que tampoc crec que és una frustració. La frustració seria que, per mi, en un moment determinat, un xiquet o una xiqueta fa l'esforç per aconseguir qualsevol cosa i no l'aconsegueix. Per mi és una frustració. A veure, no és frustració que tu li diguis al nen o a la nena que pari taula i no la vulgui plegar, no la vulgui plegar molt bé i s'enfadi. No, o sigui, no és una frustració des del meu punt de vista, Jo ho entenc així, no ho sé.
Clar, són maneres diferents d'entendre-ho, sí. Però bueno, en realitat és que en aquell moment no pot fer el que ell vol, o sigui això, no? Si ell està jugant i tu li manes per a la taula, ell en aquell moment, si ha de deixar el joc, ell es pot sentir malament perquè no pot continuar el joc, però no arribar a tenir una frustració com per de dir és que aquest nen quedarà fet pols, no. Això una mica, exacte. La cosa va per aquí, no?
És que hi ha diferents graus, potser, no? No, és que la frustració és no aconseguir-ho i no tenir res. Seria no aconseguir-ho, allò que vol ell, que és continuar jugant, per tant el frustra, ell no continua jugant. Però té una compensació, perquè ella després està content, perquè està content perquè ha fet allò, perquè s'ha sentit útil. O sigui, la frustració té una compensació, que és el que és la vida. No, és que la frustració és perquè en aquell moment no pot jugar.
És que jo... No, digues.
Que dins l'àmbit de l'educació moltes vegades s'ha sentit a dir amb pares, no? Que hi ha coses que se'ls han de deixar passar perquè el nen no es frustri, no?
Està com de moda, diria.
I una mica es va fent, no? aquesta màniga ampla d'anar deixar passant coses, perquè clar, és que si no el nen no aconsegueix o no pot fer allò que en aquell moment vol, pobret, no? Què li passarà? I això potser és el pitjor que se li pot fer amb un nen, no? La Isabel ho ha retratat molt bé a la seva introducció.
Sí, jo crec que és que són dues paraules, tant la frustració com el trauma, que ara s'ha posat de moda, però completament a nivell de vocabulari, tant a nivell educatiu com a nivell de pares, no? I aleshores, en quan contradeixes amb algú, dius, ai, que tindrà un trauma, no? Vull dir, i llavors, clar, vull dir, per això també vam pensar de parlar d'aquest tema, perquè de seguida, serà un mateix gran, no li diguis això. Jo l'altre dia vaig explicar, no?, perquè vaig dir amb uns pastorets, va, vinga, de pressa. I em va vindre la mare i diu, dona, no els hi diguis així, que no veus que es traumatitzaran. Em vaig quedar de pedra, perquè dic, com pot ser això? Vull dir que arribem a aquests límits.
Llavors, vosaltres com a experiència, no?, de pares, segur que heu viscut molts moments d'aquests, no? I llavors, clar, s'ha de tenir molt clar què és el que es vol aconseguir per poder reaccionar davant d'un fet determinat de la manera que pugui ser, doncs, com a més favorable i pel nen, no la nena. I vosaltres ja heu tingut alguna experiència o recordeu, no?, algun fet determinat de que us hagi donat la sensació de que heu frustrat el vostre fill o la vostra filla?
Jo és que sensació de que s'hagin quedat frustrades per algo, no, perquè és el que diu l'Ogim, i jo no entenc que, per mi, que jo els demani una cosa a les meves filles, o que jo crec que en un determinat moment han de fer una cosa, jo no penso que per molt que elles en aquell moment vulguin estar fent una altra cosa, o em demanin una cosa i jo els digui que no crec que això suposi una frustració per elles, perquè, bueno, com deia ella també, després se compensa amb altres coses. No sé, vull dir, jo en tinc dos, per exemple, i amb una no hem passat mai, perquè és una nena molt... però en tinc una que ha sigut però molt, molt, molt Rebeca, i molt d'haver-hi de lluitar, però molt, molt, moltíssim, per tot, vull dir, de molt petita, per tot. Era un continu haver de dir tot el sant dia, haver de dir que no, i haver-li de portar la contrària, haver-la de marcar, però jo no he tingut mai la sensació de que ella se sentís frustrada per això, senzillament de que, bueno, l'anaves encaminant a el que havia de fer i ja està. Esclar, molts plors, molts cris, moltes... però després ja està, vull dir, quan ja ha passat, ja està, ja ha passat, i no crec que els hi quedi cap mena de sentiment, el contrari, vull dir,
el contrari. Molt bé.
Les has marcat i ella després ho veuen, que realment tu ho fas per elles i que és el que havien de fer i ja està. No, no crec que se'ls quedi mai cap sentiment de, bueno, amb les edats que tinc jo. No sé, però...
no, jo aquí és un, penso que és important, no?, que ells se n'adonen de que tu allò ho fas per un bé seu. I després senten aquesta satisfacció que deia l'Isabel, no?, d'haver aconseguit una cosa... clar, per ells mateixos.
Encara que de moment hi ha vegades que, ostres, dura la... I moltes vegades el més fàcil fora dir, va,
sí,
prou, fes el que vulguis i ja, perquè hi ha moments que... però jo crec que, a veure, quan es passa l'enrabiada i quan se'n donen compte de que no passa res, que és el que havien de fer i ja està, i no hi ha més, vaja, no crec.
Quines edats tenen les nenes?
Les meves 10 i 8.
Les meves 10 i 12.
Ui, més grandetes.
Sí.
La de 12 ja.
Sí.
Bueno, però la de 12, si té una bona base, que és el que dèiem,
és que jo
no?
Crec que...
que el principal és encarrilar els de petits.
De petits.
Clar, és que jo crec que entren diversos factors, des del meu punt de vista. Primera i principal és quins valors tenim naltros, no? I com els fem entendre aquests valors. Des del meu punt de vista, els valors se prediquen amb l'exemple i és, diríem, que com una cosa matemàtica, no? Però després hi ha un altre factor, que és el factor que, en aquest cas el nostre, que estem una mica predeterminats per la feina que fem, no? I clar, cada dia no arribes igual a casa. I com que cada dia no arribes igual a casa... i suposo que la Bettina el mateix, fas un doble esforç, no? Perquè clar, t'has de posar una mica a l'alçada de les circumstàncies i dels edats. A mi això és una cosa que m'ha costat molt i em costa molt, no? Perquè hi ha coses que jo les veig bàsiques, però clar, estem parlant de crios que tenen, en aquest cas, ara 9 i 12 anys, però abans eren més petites. Però també estic content en part de la manera que ho enfoquem, perquè aquest tipus de valors, ni que no els puguem explicar molt bé, sí que amb aquest exemple i de la manera que els repetim constantment cada dia, ni que siguin molt petits, això va quedant, no? Per tant, no crec que hi hagi frustració, torno a coincidir amb ella, vull dir, si s'ha de parar a la taula, s'ha de parar a la taula, si t'has de sentar amb els cabells lligats, t'has de sentar amb els cabells lligats, si has d'entrar i has de dir bones tardes, com a posar exemples, no? Per tant, si un crió entra i no diu bones tardes, se li ha de dir, has de dir bones tardes, perquè, doncs, pel que sigui, perquè nosaltres el valor aquest lo tenim i crec que és un valor que, de l'educació, que s'ha de mantindre i que s'ha de potenciar, i després que... quan dius bon dia tan alegres de que tu tinguis bon dia i l'altre també, no? Per tant, una mica d'alegria, això seria un exemple, no? I bueno, no sé, és...
hi ha una cosa clau que penso que has dit és lo de l'exemple, no? Perquè clar, si nosaltres volem educar i els hi volem inculcar una sèrie de valors, però nosaltres no els practiquem, difícilment aquests nens els adquiriran, no? I a vegades els exigim als nens, i a vegades, no sé, amb exemples que, o en moments determinats t'hi has trobat, no?, que se'ls hi exigeix això, no?, o el fet d'entrar en un lloc i dir bon dia, o el fet de quan et fan una cosa, doncs, els hi fas una cosa que et donguin les gràcies, o que quan et demanen una cosa que et diguin sisplau, i en canvi nosaltres amb ells no els hi fem. Com si ells, bueno, com que són petits, no cal. Però, doncs, jo penso que això no és. Vull dir, ells són personetes, però són persones igual que nosaltres. Són més petits. Per tant, si nosaltres volem un respecte, penso que amb ells també els hi hem de donar. I si volem que ells ens donguin les gràcies quan els hem ajudat amb alguna cosa, doncs nosaltres també els hem de donar les gràcies quan ells ens ajuden. O coses així de la vida quotidiana, no? Pensar sempre una mica en que el que nosaltres els hi exigim també nosaltres els hi hem de donar, i per tant això de l'exemple penso que és clau al moment d'educar.
Una mica el reflexe del que també tan inculcant, no? O sigui, és complex perquè en un moment determinat jo que sé, arribaràs a la nit cansat i faràs alguna cosa que abans li has dit que estava mal fet pel que sigui, pel qualsevol motiu, pel cansament, quan estàs cansat evidentment no raones tan bé quan no hi estàs, i clar, pots arribar una mica malhumorat pel que sigui i no dius bona nit o el que sigui i ja, que ja està bé, no? Perquè també penso que nosaltres, la nostra feina és educar, però també ens eduquem recíprocament, no? Vull dir que aprens moltes coses, almenys jo, no? Moltes coses de sí. Bueno, dels fills, no? I de la família en general.
És que el jo, més important és el dia, és el dia, clar, és la suma de tot, no? El teu que... dia arribes cansat.
No, és,
un dia arribes cansat, però la suma de lo que fas cada dia suma positivament.
No, i a part de que
tens
penso...
clars uns valors i com fer-ho, un dia arribaràs de mal humor, sí, i l'altre dia això és sumar, seria impossible.
Les nenes segur que se n'adonen perfectament compte de que tu aquell dia has arribat cansat a casa, sí, i de que aquell dia has contestat o has fet una cosa que no és el que tu fas normalment. I per això precisament, almenys a mi em passa, són les primeres que et diuen: ei, passa avui,
clar.
Mama, això, i penses, uf, però vull dir, a veure, si se'n donen compte, senyal de que realment no és a lo que estan acostumades i de que no és de la manera que tu sí normalment actues amb elles, no, tampoc no crec.
No. No, i a part de que també se n'han de donar que les persones no són perfectes.
Esclar, i
no hi ha ni uns pares perfectes,
un
ni uns avis, uns avis perfectes, ni uns mestres perfectes.
No,
que tots tenim les nostres debilitats. L'important, penso, que és el que ells siguin conscients de que tot el que nosaltres fem intentem per fer-ho bé i intentem fer-ho el millor possible, i que quan tens un moment en què hi ha una cosa que l'has pifiat, sapigués reconèixer també davant d'ells i de dir: mira, ho sento, jo ara en aquest moment he actuat d'una manera que no era la millor manera, però bueno, hi havia això o això o això, i penso que ells són molt capaços d'entendre-ho, això.
És que a la canalla crec que són molt espavilats i se n'adonen de seguida, eh? Se n'adonen a nivell de pares. A l'escola passa el mateix. Quan entres a la classe hi ha dies que sí que entres content, però hi ha dies que per lo que sigui, o que no et trobes bé, o que... què sé jo. I de seguida ho oloren, eh? I veus que es donen cops de colze i diuen: avui, oi, això ho tenim malament avui.
I a més se n'adonen perfectament.
Exacte,
sí. Quan venen nens a casa, o nens a casa, i veus que... ho veus de seguida, no? Com
sí,
es queden a dinar, o es queden... I veus... quan, ui, penses, a casa seva no estan acostumats com a casa nostra,
clar,
no?
Clar.
I veus que de seguida se n'adonen, però...
sí,
o sigui,
sí.
Abans de que tu puguis dir res, ja veus que si, per exemple, no estan acostumats a treure's el plat de la taula o a, saps? O a rentar-se les mans abans, no sé, coses, no? Coses, que t'ho fan.
Sí.
Veus que de seguida, no, normalment no cal ni que els diguis, o sigui, de seguida veuen que, uf, que aquí les coses funcionen així, no estan, saps? Els nens són molt més llestos del que sembla.
Sí, sí, i tant.
I a més jo penso que totes aquestes coses que ell deia de l'exemple de portar a casa, tampoc, bueno, jo no crec que costi tant. O sigui, si des de petits ells estan acostumats a veure una cosa, no... és, bueno, a mi se'm fa difícil pensar que un nen se rebel·li contra moltes coses com aquesta, per exemple. Un dia pot tindre tothom, no? De dir, avui estic jugant i no vull parar a la taula. Però si aquell nen des de sempre ha vist que a casa la taula i el menjar i tot es fa entre tots i es porten les coses i es treuen, tothom pot tindre un dia, però si ell està acostumat a veure això a casa, jo no crec que sigui tan difícil, igual que lo de saludar, lo de dir, és la força de la costum.
No, és que a més ells això els dona tranquil·litat i seguretat i satisfacció.
Ah, si als 10 anys li has de començar a dir a una nena que l'entra en una botiga a digui bones tardes i fins llavors no li has dit, pues segurament que no dirà bones tardes, perquè és clar, ja té 10 anys, però si des de que en té 3 està acostumada a entrar en un puesto i dir hola o dir gràcies, pues ho farà sense cap problema, no sé, penso jo.
Ara que fa 4 dies que han passat els Reis, vosaltres considereu que els nens actualment tenen massa coses? En general.
No ho sé, jo és que, com que a casa nostra els Reis són, no són molt de les cases que són molt, molt generosos, hi ha poquetes cartes, són molt pocs de família, per tant... se demanen poquetes coses, llavors no
tenen un accés.
No puc opinar però, massa, perquè realment no.
Però és general,
per comentar-ho a nivell general, no? No sé, suposo que és una qüestió que és tan, saps? Perquè, i molt difícil de posar-s'hi, perquè hi ha famílies que són molt grans i hi ha Reis a tot arreu, i és normal que hi siguin, i que tothom doncs vulgui fer la seva carta als Reis, perquè vagin a buscar els Reis a casa d'un, a casa de l'altre, és normal, no sé.
Jo crec que el que diu la Bettina és veritat, però també penso que hi ha vegades que l'important és saber-li donar el valor que se li ha de donar al joguet, per molt pocs o molts, és independent. Jo crec que per mi un dels problemes és que hi ha vegades, jo fa temps això, no sé quin any va ser, que el dia del Reis me va enfadar molt. Però és el que us deia abans, que a vegades t'has de saber posar un moment, t'has de saber posar a l'altura dels, perquè hi havia pocs regals a casa, hi ha els justos, que a vegades que acabarien els padrins, que també estic, vull dir, és el que ha de ser, no? Però hi havia un moment que obrien un paquet i encara obrien obert un paquet i obria l'altre, i a mi no em va agradar gens això, o sigui, no ho vaig entendre, i clar, jo ho havia d'entendre en certa manera. Però jo el que volia dir és que si saben donar valor al que tenen, és igual que n'hi haguin molts, que n'hi haguin pocs, l'important és que sàpiguin donar valor, o sigui, que aquell juguet o el que sigui, que el conservin i que li donguin la importància que té. I jo crec que la qüestió és aquesta, que si n'hi ha un que en té més i n'hi ha un altre que no en té tants, a la millor se pot donar la causalitat que el que en té més lo respecta més aquests juguets, sap realment la importància que tenen, que aquell que no en té tants, no li dona. O sigui que hi ha vegades que la quantitat tampoc marca una mica si tenen massa o no tenen massa. Per mi, l'importància és el valor que se li dona.
Però el valor també se li dona, o sigui, a l'infant li dona el valor a un juguet si li costa tenir-lo, o si l'ha de demanar, o si, però si té molts i no sap quin escollir, i sempre en té, abans de que els demani ja li arriben i té moltíssims, doncs clar, allò a ell no li ha costat res, no sap quin escollir, ja ha vist molts, per tant no singularitza cada juguet, no li dona un valor, no li ha costat res.
Que passa,
no...
Perdona, Isabel, el que passa és que també parles d'un sector determinat. O sigui, això és el mateix que per mi, deia la Bettina. Si amb un crió de 9 anys no li has ensenyat moltes coses, als 9 anys no li vagis a ensenyar. Però jo crec que és una cosa natural, natural com estem aquí parlant. És a dir, si de petit, l'exemple que jo deia, que jo no sóc perfecte, però si l'exemple és que quan t'aixeques te rentes les dents, arribes bon dia, vull dir, ja és un hàbit. Quan una cosa és un hàbit, llavors aquestes coses jo entenc que van venint soles, independentment que en acabat a la vida puguin passar altres coses, altres factors externs.
Tu vols dir que tu li has ensenyat ja a donar-li valor a les coses, no?
Jo no
com a
que...
hàbit. No vols dir que...
Sí, però jo no és que ensenyi res.
No, però vull dir que se l'ha habituat el nen a donar-li. No, jo parlava en general.
Jo el que vull transmetre és que jo m'aixeco una hora determinada per anar a treballar, que pleguem tard, com molta gent, i jo vull que tinguin clar una mica què és això, que la seva feina és estudiar, que la seva... Bueno, una sèrie de coses que anirà bé o no anirà bé, aquest és el meu objectiu, no em puc tindre cap més d'altre, vull dir, jo no, és el que deia la Dolors, jo no sóc perfecte, però jo crec que ha de ser una cosa natural, i perquè sigui una cosa natural ha de vindre, com deia ella, de baix. Llavors, que hi hagi molta gent que els hi pugui passar això, no ho sé, jo no hi sóc a casa dels demés, Isabel, jo no sé quin valor li dona un en què un xiquet entri i digui bon dia, jo n'hi dono un, i la Bettina segurament li dona el mateix que jo, però a la millor... Tu, Isabel, no li donaràs, llavors ja és, i no sé, és que no sé si m'explico bé.
Sí. Jo crec que lo que diu ell és veritat, i portant-me al tema de les joguines, jo l'entenc amb el que vol dir. Jo a casa meva, per exemple, que és com, jo puc parlar només de casa meva, perquè casa meva, vull dir, a casa dels altres, com ell diu, no hi som, però jo ho veig, vull dir, amb les joguines, per exemple, en tenen moltes, moltíssimes. Les meves nenes en tenen moltes, moltíssimes. Entre altres coses perquè tenen des de la primera que els hi van regalar fins a l'última. No han fet malbé mai cap. Les meves nenes igual tenen, no ho sé, 25 Barbies, per dir alguna cosa, és igual, però està igual la primera que l'última. Jo conec nens que millor en tenen dos i, com diu ell, saps, destrossen, aquelles nines van... A veure, vull dir, jo entenc el que ell diu de donar el valor a les coses, és igual que en tinguin 10 que en tinguin 4. Ells han de tindre clar que és igual que en tinguin 10. Aquelles 10 coses són 10 joguines que tenen el seu valor i que estan pel que estan, no per destrossar-les, i han de dependre a que quan juguen amb una cosa, per exemple, doncs és agafar-la, jugar-hi bé, desar-la, col·locar-la bé al seu lloc, tindre les coses... Si tenen 10, jo amb elles sempre els dic, de vegades quan els dius, va, endreceu, si en tinguéssiu 4 acabaríeu més aviat, ne tenim 40, costa més, però les 40 s'han de tindre endreçades, per exemple, vull dir, i això és com tot, vull dir, si de petits s'han acostumat a fer-ho així, doncs per mi no hi ha... No, a veure, jo no hi dono tanta importància al fet de que els regalin 10 coses o que els regalin 2, com diu ell. Sinó, quan jo m'enfadaria de veritat és això, si jo veigés que fan anar les joguines com si no valguessin res, sense donar-los cap mena d'importància, o que ara fan anar una cosa, després la deixen destrossada a qualsevol lloc, perden les coses i no saben... Saps? Vull dir, que hi ha moltíssims nens que ho són així. Però, torno a repetir, però són els nens i suposo que és el que es veu a casa seva. Vull dir, si tu els hi han ensenyat des de sempre de que cada cosa que tenen té un valor, encara que hi ha joguines que es quedin arraconades i que ja no hi juguem tant, però bueno, estan allà, estan bé, i ja està. No, no crec que sigui tan important, com el deia, la quantitat, com què és el que fas tu amb allò.
No, bé, jo penso que això que dius tu, que el dels hàbits... De que quan acaben de jugar s'han de guardar, abans no n'agafen un altre, perquè si no passa això, no? Que com que tenen molt van traient i després ja no saben què fer amb allò, no?
Es que acaben sense jugar.
I si no, doncs mira, una capsa i tot allà dins, i quan volen tornar a jugar ja no saben ni quines peces han d'agafar. I també ensenyar-los aquest ordre de petits és molt important, perquè a part de que jo penso que també els estructura la ment, no? De que tot té un ordre,
sí. I són les seves coses, i les seves coses han de saber. Primer han de saber el que tenen, on t'ho tenen i com ho tenen, i ja està.
Molt bé. I jo penso que una de les coses que també ha quedat molt clara i que s'hauria d'insistir sempre és amb el fet, que amb això heu coincidit també els dos, de començar ja de petits. No esperar perquè bueno, ara són petits, doncs és igual, deixem-ho passar, sinó que si no es comença des de molt petits, difícilment després es podran anar adquirint tots aquests hàbits. Bueno, ens diuen que se'ns ha exhaurit el temps, ha sigut una conversa molt bonica amb vosaltres i bé, jo penso que han sortit idees
molt interessants.
I viscudes.
Sí. Que és el que interessa.
I us donem doncs les gràcies per haver vingut, que no és la primera vegada que veniu ni penso que serà l'última, perquè bé, és bo doncs trobar gent que aporti coses i que a dins de l'àmbit de l'educació. Com diu el programa, educar és com un art, no? I per això vam posar nosaltres l'art d'educar, doncs entre tots anem cultivant aquest art. Nosaltres ens acomiadem en el del programa de l'art d'educar i donem pas a l'informatiu amb l'Alfonso Reig. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a partir de les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre, que repeteixen els programes del dissabte. L'Isabel Gaià, la Rosa Gairal, el Jordi Borja, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon any 2011 i que gaudiu aquest cap de setmana de l'encamisada.